La caravana, amb Joan Trias.
7 minuts i mig que passen de les 4 de la tarda. Tornem a posar en marxa la caravana en aquest nou divendres de ràdio i ho fem per parlar del món del fotoperiodisme, Núria.
El fotoperiodisme, també conegut com a periodisme fotogràfic, periodisme gràfic, fotoreportatge o reportatge gràfic, és un gènere de fotografia i també de periodisme que consisteix en explicar històries a través de les fotografies a partir d'un determinat succés i l'impacte que aquest causa en la gent. Tot i aquesta definició, som conscients realment del que hi ha darrere d'aquesta professió? Com és el dia a dia d'un fotoperiodista? I encara més, com està aquesta professió en l'àmbit de gènere? Doncs justament ara que s'està celebrant la 18a edició del concurs de fotografia World Press Photo, hem convidat a 3 fotoperiodistes perquè ens expliquin les seves històries i també per poder conèixer el detall el que s'amaga darrere de cada clic amb les seves càmeres.
Julia Molins, Lorena Supena, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Solamente oír tu voz, ver tu foto en blanco.
Julia, Lorena, comencem pel principi. Va, com definiríeu vosaltres el fotoperiodisme?
Madre mía, qué pregunta más directa desde el principio. Bueno, primer de tot, jo vaig a parlar en castellà, perquè estic aprenent català fa un mes, ho sento molt.
I el parles superbé.
Però... Así que ho entenc tot, però necessito parlar en castellà. El fotoperiodismo como tal, pues lo habéis definido antes, el tema del fotoperiodismo. A mí, yo no sé si me dedico exactamente al fotoperiodismo como tal, hace como un año que no hago calle porque me dedico más al fotografía documental, como algo más a largo plazo y más pausado. Creo que el fotoperiodismo de calle te puede hablar mejor, Lorena. Yo hace un año que no salgo a cubrir una mani, eso es real, pero me fui a México a vivir. Entonces, para mí, el fotoperiodismo es una manera, como explico en los talleres o en el WordPress o tal, de acercar historias, generar puentes, espacios de reflexión para conectar con las personas. Me parece súper importante también el tema de hablar sobre la representación del otro, el derecho que tenemos, lo que no tenemos para representar a la otra persona. Entonces, como una mezcla, sobre todo, yo creo que en la actualidad ha variado mucho la definición de fotoperiodismo, la definición del que de derecho tenemos los fotoperiodistas a hablar de la otra persona y la definición de actualidad, de, no sé, de extender las noticias, las imágenes. Entonces, no sé si te sabría decir exactamente qué es el fotoperiodismo, pero me gusta que se han ido incorporando cuestiones y eso, y autodefinir todo el rato constantemente esta palabra por parte de las y los profesionales, las ahora.
Lorena.
Bueno, doncs la veritat és que jo tampoc tinc una idea gaire clara de què és el fotoperiodisme, però, bueno, en el meu cas, que sí que bé, faig més carrer, faig premsa diària, faig dia a dia, doncs, és, en part, és, bueno, és una forma de comunicar, no?, i també, en el meu cas particular, és una forma de viure allà, però al final és, la teva vida és les 24 hores del dia, els 7 dies... els 7 dies de la setmana.
Abans ho dèiem, però Lorena, que la màgia del fotoperiodisme precisament és això, ens ho deia la Julià ara, és explicar històries a través de la fotografia i això deu ser complicadíssim, suposo.
Doncs sí, la veritat és que bueno, és un repte constant, no? Més enllà de... quan ja surts de lo típic, no? De la premsa diària o de la fotonotícia, és un repte, no? Per exemple, jo que faig molts desnonaments, clar... com expliques un desnonament en 5-6 imatges en el que, per exemple, clar, o sigui, ens trobem molt en... que hi ha aldarulls, hi ha presència policial, no? Però més enllà d'això, a mi també m'agrada continuar amb els relats, no? Els desnonaments que no s'executen, però tota la part que hi ha al darrere, tota la part emocional de les famílies que han de passar per 6, 7, 8, 10 llançaments a porta fins que aconsegueixen un lloguer social que en molts casos no arriba a haver ni presència policial, no? Però tot aquest procés, doncs, per mi és un repte, no? Explicar tot això en fotografia sense que hi hagi una foto fàcil, no? De, pues, els Mossos d'Esquadra carregant o alguna cosa així.
Ens ho explicava la Lorena, Julia, com s'aconsegueix explicar una història a través d'una fotografia? És a dir, què has de tenir en compte?
Uf, que difícil és explicar una història a través d'una fotografia. Para mí es
o,
muy
o de dos o de tres,
Claro, o sea, es que es lo que hablábamos, ¿no? Diferentes miradas dentro del fotoperiodismo. Está el fotoperiodismo de calle, ¿no? Que tienes que enviar en 2 horas una foto impactante. Uh-huh. Impactante en el sentido de que se entienda la historia, estás allí, te la está pidiendo el medio de comunicación, la quiero ya, bueno. Y luego puedes contar una historia con una fotografía que te explique, que tenga muchas más capas de lectura, porque tienes un vínculo con esa historia, con esa familia o con quien sea, porque tienes un seguimiento, como dice Lorena, que no es solo si haces desahucios, pero luego te implicas más y sigues la historia, pues seguramente tendrás otra fotografía que no fue el momento del desahucio, no es la del medio de comunicación, pero para ti o para quien la ve, tiene muchas más capas de lectura y te está contando lo mismo sin que sea tan impactante el medio en el momento, ¿no?
De seguida entrarem en les diferents vessants de la professió. Julià, ara que ens explicaves, no, jo soc més fotografia documental, la Lorena és més fotografia de notícia, de carrer. Però abans sí que us vull preguntar si una bona fotografia és aquella que no només ens explica una història, sinó que ens genera preguntes.
Sí, jo crec que sí.
Sí?
Sí. O sigui, a mi m'agrada molt el que nosaltres diem fotolocura, no? O fotobogeria, també, que és una mica les fotos que t'has de mirar 4 o 5 cops per entendre-les, però que quan les entens dius, uau.
Totalmente de acuerdo, sí. Que algo te interpele directamente, está genial esto. Tendría que ocurrir más a menudo.
Expliquem més sobre l'àmbit del fotoperiodisme en plana general, eh? Deia, ara entrarem en cadascuna de les professions concretes. Quin és l'estat de salut del fotoperiodisme? Com està el món del fotoperiodisme ara mateix?
Bueno, doncs aquí jo crec que hi ha una paraula, no?, que es diu precarietat, que resumeix molt bé, no?, la salut del fotoperiodisme ara mateix. Desconec. Imagino que a nivell global deu ser una cosa similar, no?, però aquí a Catalunya jo crec que està molt precari. És molt precari dedicar-se a això. I és... Clar, al final dius... Ostres, a tots ens agrada, no?, fer projectes llargs, ens agrada la fotografia documental, ens agrada el fotoreportatge, però si et vols dedicar a això, has de fer altres coses, no? Aleshores pots triar qualsevol altra feina del món, o hi ha gent que hem pogut fer-ho fent fotonotícia, fent premsa diària, que és una cosa que a mi m'encanta, eh? No tinc cap queixa. Però és molt precari, no? Explicar històries és precari.
T'ho pregunto diferent, eh, Julià? Creus que el món del periodisme valora prou el fotoperiodisme?
No. No lo valora, y precisamente la precariedad que habla Lorena es de lo que se deriva esto. O sea, no se valora y por eso hay la precariedad que hay. Por tanto, el estado de salud mental es agobiante como poco. Si te quieres dedicar como Lorena acá y trabajas para agencia, supongo que es una locura, ¿no? Porque estás en la actualidad constante del desahucio, de lo que ocurre, te vas de arriba abajo constantemente. Si te quieres dedicar un poco a otro tipo de fotografía documental, fotoreportaje más lento, tienes que dedicarte también a otro tipo de fotografía que tampoco te tiene por qué gustar tanto, fotopubli o incluso a la docencia, si tienes la oportunidad, o incluso otros trabajos que no tienen nada que ver con la fotografía, porque al final está tan mal pagado. O sea, un reportaje de un año, bueno, en fin, las cifras son muy escasas, entonces nunca sale a cuenta. Tú te vas a hacer un reportaje de un año, vas a otro país a trabajar un año y lo que te van a pagar un medio de comunicación por ese año trabajado no sale a cuenta. Pero cuando tienes una profesión que es tu pasión y es tu día a día, como dice ella, cedes, vas cediendo, pero hace falta valorarse, obviamente.
Abans, quan entrava a l'estudi, la Júlia li deia, avui ens havíem plantejat aquesta taula, debat, aquest conèixer el món del fotoperiodisme i a més conèixer-lo des de la vessant de fotoperiodistes dones, i ho deia perquè l'altre dia anava al World Press Photo, no?, i veia algunes dades que em cridaven molt l'atenció, i és que el World Press Photo d'enguany, que per cert celebra la seva 18a edició, té dades que criden molt l'atenció, com deia, quan vas a veure l'exposició dels premis, el que et trobes és amb un gràfic que et diu que el 29% de dones i el 71% d'homes són guanyadors. Això significa que un 29% dels treballs guanyadors del concurs han estat fets per dones, el 71% per homes, i la meva pregunta és clara: quin paper té la dona en aquesta professió? Podria fer allò, aquell crit que es va fer famós, no? On són les dones?
On són les dones? Bueno, jo... En el món en el que em moc jo, sí que és cert que són poques. Et sents una en 300, una en 350, són poques dones.
Tens la sensació, Lorena, que quan fas una foto s'hi nota aquesta mirada feminista, aquesta mirada femenina, aquesta mirada diferent a la que fa un fotoperiodista home?
Doncs m'estàs fent una pregunta que la veritat és que mai m'havia plantejat, no? Sí que m'havia plantejat el fet de ser dona i de dedicar-me a això, no? Perquè és com molt evident, no? Igual que quan dius els percentatges, que són molt, molt diferents, clar, doncs és que és això, n'hi ha una dona per cada quants homes que ens podem acabar dedicant a això finalment. Però el que em preguntes tu no m'ho havia plantejat mai. Pot ser, però no t'ho puc respondre perquè no m'ho he plantejat mai. Imagino que algú hi ha.
A més de tot plegat, s'ha de tenir en compte que entre els professionals del fotoperiodisme només un 15% són dones arreu del món. Per tant, aquesta xifra de la qual parlàvem és la més alta de la història del concurs, en les 65 edicions que porta. Per què creieu que no hi ha tantes dones que es dediquin al periodisme, Júlia?
Bueno, yo creo que todo el mundo sabe, y esto es como repetir algo muy evidente, que vivimos en una cultura machista y entonces hemos estado absorbiendo estereotipos constantes. Yo creo que hablando cada una desde su experiencia personal puede extrapolar a términos más generales. Por ejemplo, mi primer referente fotoperiodista a los 10 años era Gervasio Sánchez, reconocido en los 90 como reportero de guerra, que se iba con un chaleco a primera fila a ponerse en primera línea, ¿no? Cuando yo empiezo a investigar sobre este hombre y empiezo a conocer su trabajo, hay un punto en que me alejo de esa forma de hacer periodismo, que me alejo de esa forma, ¿no? Y que también vas viendo cifras y ¿cuántas mujeres hay en conflicto? Pues muchas menos. ¿Cuántas mujeres mandan a cubrir la frontera de Estados Unidos? Mandan a cubrir. No te digo que tú seas freelance y te vayas a México y Estados Unidos, que es diferente, ¿eh? Por ese estereotipo de persona masculina, fuerte, que se va como a primera línea de conflicto. Esto es como fotoperiodismo ya como más... estereotipo de fotoperiodismo, ¿eh? En general, el periodismo, yo creo que las redacciones no pasa... Bueno, no lo sé. ¿En redacciones pasa tanto? Te pregunto a ti.
Aquí no tanto, por suerte.
Vale, pero bueno...
Aquí en el equipo somos 2-2.
Estoy cambiando, ¿no? Pero yo creo que va con eso, con que vas relacionando y al final hay profesiones que de toda la vida, ya fuera de la fotografía, las maestras, mujeres, trabajos sociales, trabajos del cuidado, mujeres, ¿no? Y otros tipos de trabajos se asocian al más estereotipo masculino, que ya ni te hablo ya, bueno, en fin, me voy a callar, pero...
No, cap mena de problema, ¿eh?
No, pero esto que bueno, que entiendo que viene por una cultura que vas absorbiendo, que poco a poco va cambiando y menos mal, pero una cultura que te va indicando poco a poco en el inconsciente qué debes y qué no debes hacer y con qué no te sientes conectada, conectada.
Va, deia que volíem conèixer cada cas, perquè sí, les dues són fotoperiodistes, però es dediquen a coses diferents. Julià, en el teu cas, fa uns 5 anys que vas decidir deixar la teva feina com a treballadora social per dedicar-te de ple a la fotografia, i si no tinc malentès, ara treballes amb una agència de comunicació d'Aragó. Mm-hmm. Explica'ns una mica en quin moment comença tot plegat, en quin moment dius, és que el meu és fotoperiodisme.
Bueno, yo siempre he estado muy, muy unida al mundo social porque era trabajadora social, he trabajado con colectivos, pues bueno, se empezó a hacer trabajos fotográficos con trabajadoras sexuales, personas en consumo activo, y desde muy pequeña he sido muy autodidacta con la fotografía y entendía que la fotografía era una herramienta muy potente para trabajar cosas para que ellos y ellas mismas contaran su historia. Poco a poco, pues me fui formando... Y me salieron oportunidades y cuando ya eres muy precaria en los dos sentidos y no puedes sostener una situación laboral y mental, decides decidirte por una de las dos y aposté por la fotografía y la fotografía me llevó al fotoperiodismo porque estoy muy vinculada a lo social, estuve en la agencia de comunicación y de allá diversos proyectos. Entonces, claro, sí he hecho calle, no tanto como Lorena, ni de coña, porque aquí tenemos a una profesional de la calle en primera línea, he colaborado en medios y tal, pero ya te digo, lo mío es como más lento. Irme a un sitio de reportaje, porque he tenido esa oportunidad, pero vamos, que también he tenido que trabajar en otras muchas cosas que no me han hecho tanta gracia.
Després descobriré una mica també la història de la Lorena, però, Julia, ¿de quina manera detectes una bona fotografia?
Uf, madre mía, ¿de qué manera detecto una buena fotografía? No sé, es que no sé si funciona así, la verdad. Yo no funciono de detectar una buena fotografía. A mí me pasa que me vinculo muy fácil con las personas. Entonces yo hago una historia y de repente, sin quererlo, me meto a seguir esa historia de tal manera que, bueno, te diré que llevo 12 años fotografiando a una familia de Six. 12 wow. años que vinieron aquí a Barcelona y que ahora son mi segunda familia aquí. Que esto también es una manera que te tiras piedras a ti misma, ¿no? Porque no te deja abrir otros campos, pero...
Que una mica la cámara deben ser los teus ulls también, ¿no? La teva experiència,
bueno,
transportada.
Supongo que todo el mundo fotoperiodista y fotógrafo tiene como sus ojos en la cámara también, ¿no?
Sí,
o sea, al final aprendemos a mirar en formas de imágenes y también por todos los referentes que tenemos.
De moment, quin és el moment que creus més destacat o aquella fotografia a la que estàs més orgullosa?
Tengo una fotografía que no estoy nada orgullosa, o sea, es al revés. Es
¿Al
como
revés?
Estaba muy orgullosa en el momento, oh. Sí. Y no es orgullo, sino es el constante aprendizaje que se hace de una misma en la profesión. O sea, esto de viajar a otro país, hacer fotografía de otras personas y el uso que se hace de esas fotografías y esas imágenes, ¿no? Entonces, cuando trabajas fuera y trabajas para instituciones y organizaciones en las que necesitas dinero para sobrevivir, como son ONGs, pues al final las ONGs pasa que te piden según qué imágenes las que tú no estás muy orgullosa, ¿no? Y hay ONGs que te dicen o que tienes bueno, la posibilidad de poder hablar con ellas y explicarles el por qué no. Y hay otras veces pues que no es tan fácil. Entonces hay cosas que no es que no me sienta orgullosa, sino que hubiera utilizado la imagen de otra manera y no pude en el momento. Ahora, por ejemplo, no lo haría.
Abans parlàvem dels World Press Photo. Jo li demanava a l'Andreu, el productor d'aquest programa, quan va contactar amb vosaltres, saber una mica el que tenia o el que no tenia, etc, etc. Entre tot això, si tenia o no reconeixements. I, si no m'equivoco, la Júlia deia no, no, jo és que no em presento premis.
Y ahí me dijo, tenéis algo que ver con la Lorena.
¿Por qué?
¿Sabes qué? Que lo que decía ella de la precariedad, para mí el tiempo es oro. ¿Sabes cuánto cuesta presentarse a una convocatoria?
Ni idea.
Pues mucho. O sea, yo lo que he ganado son becas, porque como no tenía dinero para estudiar fotografía, me dedicaba a presentarme a becas que sabía que tenía posibilidades y con eso me he pagado los estudios. No tenía pasta. Pero claro, cuando presentarte una convocatoria quiere decir un mes de investigación periodística que la puedes tener, pero una buena reacción, los objetivos, las fotografías, una buena edición, obviamente, es mucho tiempo y tiempo no pagado. Entonces llega un punto que dices, voy a estar un mes de mi vida presentando papeles, buscando, yo qué sé, títulos, redacción, un periodista o alguien que te quiera escribir que esté contigo. Pues no sé, llega un punto en que me he cansado y he dicho que no, que prefiero invertir el tiempo y que me paguen.
Lorena, tu també pel mateix? No et presentes a premis per això?
Bueno, la veritat és que és semblant. O sigui, bueno, a mi és una cosa que em costa molt, no? Tot el tema de burocràcia i papers, i se'm fa molt pesat. Se'm fa molt pesat, són demanant moltes coses, són molts requisits, has de fer la sèrie de fotos amb els peus de fotos, i clar, jo estic acostumada a treballar més en la immediatesa, no? Més, ja, tinc projectes de llarga duració que no estan publicats, que encara els estic treballant, i quan arribi el dia que els vulgui donar per tancats, perquè amb algun porto més de 2 anys, doncs ja veurem què faig, no? Però s'ha de dir que el tema dels concursos, de les beques i tal, és una cosa que és molt pesada, però sí que és cert que n'hi ha molts i que poden ser una bona empenta, no?, per ajudar-te a fer aquests projectes de llarga durada, però, clar, tot el temps que hi dediques és temps que has de treure d'altres coses i que ara mateix, doncs, jo en el meu cas ni em puc permetre aquest temps, no? ni la pèrdua econòmica.
Ara ho dèiem, que la Lorena Sopena fa un periodisme més de carrer, més de dia a dia, menys de reportatge en aquest sentit. No sé si això t'afegeix molta pressió a la teva feina, necessitar una fotografia d'aquell acte per demà o per d'aquí unes hores?
Per demà no, per d'aquí uns minuts.
Per d'aquí uns minuts, eh?
De fet, gairebé no arribo, no? Però...
Clar, a més, el món digital suposo que tot fa que vagi encara més ràpid.
Clar. Sí, sí, o sigui, el que passa que arriba un moment que t'acostumes a aquest ritme de vida i quan pares és com, què està passant? Bueno, no sé què fer amb la meva vida, a mi em passa, no? Hi ha temporades de molta feina que vas cada dia, setmanes seguides, a sac, sense parar, i a la que tens 2, 3, 4 dies, és que a mi fins i tot m'arriba d'una ansietat, no? De dir, no sé com organitzar-me el temps, no sé què fer amb el meu temps lliure.
Deixa'm preguntar-te a tu també com comença tot plegat. Quin dia dius, la meva vocació és ser fotoperiodista?
Aviam, a mi sempre m'ha agradat molt la fotografia, no? Bueno, pues, lo típic, que hi ha gent que critica, no? Que diguis que et vols dedicar perquè de petit tenies una càmera... Pues sí, pues de petit.
Però és així, ja està, no?
No,
i no passa res.
No?
Sí, hay gente que lo critica.
Sí, hi ha gent que t'ho critica, això.
No, a mi a títol individual no m'ho han dit, però, bueno, jo he llegit de companys de Twitter de que això no hauria de ser motiu, no? Que quan ets petit, pues qualsevol cosa et sorprèn o qualsevol cosa... Bueno, no sé. A mi hi ha moltes coses que em sorprenien de petita i no em dedico a aquelles coses. Bueno... Sempre he tingut una càmera de fotos a mà, als meus pares els agradava molt la fotografia i com una cosa molt normal, no?, el tenir la càmera i fer fotos. Quan tenia uns 8-9 anys, descobreixo Txernòbil, de casualitat, i aquí dic, buah, m'agrada això. Aleshores, hi ha una mica més gran, no?, amb 12-13 anys, descobreixo l'Igor Kostin, que és el fotògraf de Txernòbil, i em plantejava, no?, m'agradaria dedicar-me a això. Però, clar, jo m'ho plantejava molt com per tenir una excusa per anar a Txernòbil. Però, res, van passant els anys i tampoc t'hi poses, no? I vaig anar a Txernòbil, sense dedicar-me a això, però vaig anar a Txernòbil i quan vaig tornar d'aquest viatge, Això va ser el 2019, vaig estar un mes i mig per Ucraïna, jo tenia la dinàmica com només fer fotos, quan a mi m'agrada molt Europa de l'Est, aleshores tenia la dinàmica de només fer fotos quan anava a Europa de l'Est. I quan vaig tornar vaig dir, ostres, pues, podries fer-ho també aquí, no? A més, clar, jo anava de feina en feina, feines precàries, temporals, teleoperadora, bueno, el que sortia, no?, perquè s'havia de viure i s'havia de menjar. I estava molt cremada ja. I res, vaig començar a fer fotos, vaig començar a fer reportatges durant la pandèmia, desnonaments, foto molt social, no? Jo també he estat molt vinculada sempre al teixit associatiu de Nou Barris i vaig començar per aquí i vas fent.
Ara em deies que sempre t'ha agradat molt l'Europa de l'Est. De fet, has passat temporades llargues a Geòrgia i a Ucraïna, eh?
Sí.
Com ha anat això?
Bueno, no ho sé per què, però ja abans de descobrir Txernòbil per primer cop, ja m'interessava molt tot el que és Europa de l'Est i sempre m'he intentat acostar. També he intentat aprendre rus, estoy en ello,
¿sí?,
encara, però bueno, me manejo. I no sé, sempre he tingut... És que no sabria dir per què, però sempre m'ha interessat molt.
Quan hi vas anar, era abans de la guerra?
Sí.
Durant la guerra, t'has plantejat tornar-hi?
Bueno, he estat dos cops.
Has estat, eh?
Durant la guerra, sí, he estat dos cops i aviam, sí.
Clar, si has estat abans i has estat el durant, suposo que t'has trobat dues realitats molt diferents.
Sí, la veritat és que molt xoc. Per exemple, vaig estar 15 dies a Kharkiv, a casa d'una amiga que ja ni ella ni ningú viuen a Kharkiv, no? I tinc molt la melancolia, no?, i la nostàlgia de, per exemple, a Kharkiv em vaig comprar dues càmeres analògiques soviètiques en un mercat de carrer, no?, un mercat de carrer que ja no deu existir. Encara no he revelat els rodets d'aquelles càmeres i és que no sé si vull revelar-los.
Wow.
Em fa com coset...
Deuen ser duríssims.
Em fa com coset a revelar-los, perquè és com, ostres, la vida abans. I tinc la fotografia en digital, no?, però l'analògica no saps que hi ha, ni me'n recordo del que hi ha, ni del que ha sortit bé, ni tal. Bueno, tinc sentiments molt retrobats respecte a Ucraïna i a tot el que està passant.
De seguida saludem una tercera persona abans, però deixeu-me que us ho pregunti a les dues per desmuntar o no un mite, i és aquella pregunta que us deuen haver fet mil vegades. A l'hora de fer una fotografia, què compta més? O què és més important? Una bona càmera o la bona persona que faci la fotografia?
La buena persona o el ojo, quieres decir. Bueno, para mí es la persona, el ojo, la intención, es un conjunto. Obviamente la cámara te va a ayudar a que después tengas una buena impresión y todo lo que tú quieras. Pero, tío, la mirada es muy importante. Eso es lo que creo yo.
Yo creo que al fotògraf és molt important, però en el que jo em dedico, que és en premsa diària, i el que compta és la immediatesa, la qualitat de la fotografia és important. O sigui, la qualitat de qui dispara, però la qualitat de la imatge, la nitidesa, la velocitat, l'equip que tu tens, que fa que no et perdis una foto, que en una ràfaga no et surti borrosa una foto, etc. També és molt important. Però clar, si tens la millor càmera del món i no saps fer-la servir i no tens gràcia per fer la foto, tampoc et servirà de gaire. Mm-hmm.
Dos quarts de cinc de la tarda i dèiem que a aquesta hora també volíem incorporar una tercera veu. Ella és la de Núria Prieto, fotoperiodista documental i membre del Sindicat de la Imatge, Unió de Professionals de la Imatge i Fotògrafs de Catalunya. Núria Prieto, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. M'escolteu bé?
Sí, tant, perfecte. Ara ho dèiem, Núria, ara mateix ets membre del sindicat, aquest sindicat que, entre altres, coopera per defensar els interessos i drets dels afiliats i afiliades de la fotografia. Núria, quin és el teu rol dins aquesta organització?
Bueno, jo estic ara mateix en el Departament de Comunicació i de la Junta Directiva d'aquesta nova que vam fer l'any passat. I estem aquí, sí.
Deia, cal reivindicar molt els drets encara dels fotògrafs, de les fotògrafes a dia d'avui?
Sí, sobretot de les fotògrafes, no? Per això amb la meva companya també intentem fer accions, no?, per visibilitzar cada vegada més el treball de les fotògrafes, encara que d'afiliades encara som menys, no?, que els homes. Però ara mateix, per exemple, acabem d'inaugurar una exposició de fotògrafes d'una revista que van sortir el 2019 i l'acabem d'inaugurar a l'espai de l'OPIS. també per això, per visibilitzar el treball de les dones fotògrafes.
Parlàvem abans amb la Júlia Molins, amb la Lorena Sopena, i els deia que tot plegat, aquesta taula rodona que estem fent avui, aquesta diversitat d'opinions que estem fent avui, sorgia de que l'altre dia vam anar a veure el World Press Photo i vaig trobar doncs, unes dades molt rellevants i que em van cridar moltíssim l'atenció, no? I és que el 29% dels treballs guanyadors del concurs han estat per, fets per dones i el 71% han estat fets per homes.
Sí, sí, no, i el camí és, encara és molt llarg, no? I encara hi ha certàmens, no?, aquí al territori, que la presència de dones és quasi inexistent, no? I el World Press Photo, que és a nivell mundial, pues les dades també parlen per si soles, no? I això, per això també estem lluitant, no? Que no tenim les mateixes possibilitats, a lo millor una dona fotògrafa, fotoperiodista, no? O de premsa diària, que a lo millor la visibilitat del treball d'un home, no? I això sempre... Estem a la cua, sempre.
Clar, Núria, formant part d'aquest sindicat de la imatge, abans els hi preguntava amb elles dos, que són aquí a l'estudi, com veus el món del fotoperiodisme en general?
Bueno, si parlem del fotoperiodisme, sobretot al nostre territori, és molt precari, no? La paraula jo crec que és precarietat. Treballar com a premsa diària, a lo millor, no? Com escoltava ara la companya Lorena, és molt complicat ser freelance, no? I estar al peu del canó i bueno, i tindre uns sous que cada vegada no pots ni arribar, no? A pagar l'alquiler o el que sigui. Uh-huh. I realment el que és el fotoperiodisme, no? És donar veu, no? Visibilitzar, no? A temes que bueno, que són preocupants per la societat també, no? Uh-huh.
Clar, en el teu cas, Núria, fa 15 anys que et dediques al fotoperiodisme. Com va començar tot plegat?
Sí, jo vaig llicenciar a la UAB de fotoperiodisme, però sí que és veritat que a la premsa diària jo ho vaig deixar. Vaig treballar durant un temps també a l'ACAN, a l'informació, i quan ja vaig començar a fer freelance em vaig dedicar més a la fotografia de documental perquè, bueno, volia també profunditzar més els temes que treballo. I la premsa diària per mi també, veure com estava tot plegat, no em donava per viure. Mm. Aleshores doncs, vaig una miqueta reconduir la meva professió, no? I a més de fotògrafa documental, soc mediadora artística i lidero diferents projectes, no?, de fotografia participativa també. Mm.
El que ens deia abans la Júlia també, que d'una sola cosa no es pot viure.
No. Sempre buscant la volta, eh? Bueno, sense mai, no?, soltar la fotografia perquè és una forma de viure també i de ser també.
Vinga, va, que ens passem de temps, però vull preguntar-vos-ho a les 3. Núria, amb què estàs treballant ara, si es pot dir?
Sí, bueno, ara estic treballant un tema de violència obstètrica, d'unes companyes que han sigut víctimes d'un aparell que es diu Asture, i, a més, soc la directora d'un projecte de fotografia participativa Passenger Film, que treballa al col·lectiu de persones migrants i mitjans de fil per LGTBI. I això estic ara mateix.
Júlia, amb què estàs ara mateix?
Bueno, ahora mismo estoy con un proyecto de una anomalía congénita que se llama Labio Paladar Hendido, y lo estoy cubriendo en tema de México, y ahora empezaremos por aquí. Y en tema de docencia, talleres con el Photographic Social Vision, también estamos por ahí preparando unos talleres que se vienen para el curso que viene.
Lorena.
Bé, doncs, jo estic...
En què estàs treballant per d'aquí uns minuts?
Sí, no, abans d'això estic en dos projectes, un relacionat amb el foc, i l'altre, diré el títol, que ja dona molt, que és La ciutat contra la gent. I, a banda, m'agradaria, bueno, si m'ho permeteu, estem realitzant una exposició, diversos fotoperiodistes freelance a l'Espai Jove a la Fontana, sobre el conflicte a Ucraïna i sobre altres conflictes que han generat una gran onejada de migrants o un gran èxode, al qual convido a qui vulgui a passar-s'hi, estarà fins al dia 19 de desembre.
Espai Jove a Fontana, que es troba allà a Gràcia, al costat de la parada de metro de Fontana. Doncs tot plegat que ho podreu veure allà, Núria Prieto, Júlia Molins, Lorena Sopena, tres fotoperiodistes que avui han pujat a la nostra caravana i que ens han ajudat a entendre una miqueta més el que s'amaga darrere de la professió del fotoperiodisme. Moltíssimes gràcies, molta sort i fins aviat, que vagi molt bé.
Gràcies.
Adéu.
Yeah.
Ràdio Estel. Per estar encara més al dia, només et cal seguir Ràdio Estel a les xarxes. A més, amb continguts exclusius. Segueix escoltant. Segueix Ràdio Estel també a les xarxes.
Torrons alemany, ametlla marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Nadal és l'època de l'any amb més llums, però a Catalunya, una de cada tres llars es mantenen en la foscor perquè no tenen prou ingressos per viure dignament. A Càritas et convidem a il·luminar aquestes llars amb l'energia més poderosa, l'amor. Aquest Nadal sigues llum pels altres. Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Allà sota una penya...
Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa, enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter. Per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 02 22. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana. Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
Vinga, va, 4:30 de 5 de la tarda. Abans de començar a parlar de cinema, deixeu-m'ho dir, que ho hem considerat important i volia dir-ho i no li ha donat temps, etc etc. La Núria Prietora, que ens acompanyava, la fotoperiodista que ens acompanyava, em deia si podíem dir, i ho diem, i efectivament estem molt a favor del que diu, i és que hi ha moltes fotoperiodistes migrades a casa nostra. Era la Júlia, no era la Núria Prieto, perdó, era la Júlia Molins. Que ens deia que hi ha moltes fotoperiodistes migrades a casa nostra i que no hi ha manera que aconsegueixin de treballar del món del fotoperiodisme, així que, sisplau, mitjans de comunicació, el fotoperiodisme ni té nom ni té gènere, així que contracteu. Dit això, vull començar llegint un article d'Oriol Marc, de Nació Digital. El feia fa molt pocs dies, per cert, Oriol Marc, que també participa en els debats d'aquesta casa al matí. Ara no el trobaré, aquelles coses que passen en directe, que vull trobar una frase i no la trobo. Ara sí. Diu el següent, entre molts companys, és a dir, és un article que val molt la pena, entreu a Nació Digital i llegiu-lo perquè val molt la pena, que comença a anomenar totes les feines que es fan dins de la redacció, no? I en un moment donat diu: és el Víctor Rodrigo combinant pantalles i teclat amb cops amagats i un diccionari més Z que Millennial. Víctor Rodrigo, bona tarda.
Mare de Déu, a mi mai m'havien presentat tan bé, eh?
Sí, no? Bueno. Això ho hauria el Marc, a mi no.
Bueno, el colofó ha estat impecable, sí. Lo dels cops amagats no sé què refereix, suposo que les típiques parides que es diuen a les redaccions.
Lo del diccionari sí, eh?
El diccionari on hi compro, lo de les parides segurament són coses de redacció que no poden sortir.
Segurament.
De les parides.
Segurament.
Com estàs?
Per cert, que heu redissenyat tot,
sí,
el que és Nació Digital.
Hem fet aquí un rellançament, que se li diu així el terme, una mica així corporatiu, però sí que li hem donat, doncs, això, un nou rentat de cara, hem posat nous colors, una nova paleta de productes, que si newsletter, que si verticals nous, etc. I per fi podrem parlar molt profundament de sèries, pel·lícules,
sí,
un munt de coses.
Va, doncs feu-li cas a en Víctor, feu-me cas a mi, aneu a Nació Digital també i llegiu els articles que valen molt la pena. Ara sí, Víctor, va, parlem de cinema, de què parlem avui?
Clar, avui tenia plantejat a veure si ens posàvem a debatre, perquè avui ha sigut un dia molt fort de tràilers. Perquè hem tingut la nova pel·lícula de Guardians de la Galàxia, de la tercera part de Marvel, després de les últimes pel·lícules que ha fet, que li han quedat una mica a l'aigüera, perquè no ha acabat de funcionar gaire la cosa a nivell d'audiència i tot. però pels més...
Quins bòdrios, sí, també t'ho dic, eh?
Això, bueno, la de Wakanda Forever, parlem-ne un dia. Però sí que avui tots els nostàlgics segurament s'han llevat plorant, perquè Indiana Jones 5 ha presentat el nou tràiler.
Sí, senyor.
I ens ha fet molta il·lusió.
Sí, eh?
Però molta il·lusió. Aquestes coses del directe.
3, 2, 1...
Echo de menos el desierto. Y también el mar. Y levantarme cada mañana preguntándome qué maravillosa aventura nos deparará el nuevo día. Esos días son agua pasada.
Tal vez, o tal vez no.
Aquella veu...
Brutal, eh?
Inconfundible.
Sí, sí, sí.
Del doblador,
sí, sí,
de Harrison Ford. I és que s'ha presentat avui el tràiler i ostres, no podia deixar passar l'oportunitat de parlar-ne, perquè se n'ha parlat moltíssim del fet de si s'havia de fer o no la cinquena pel·lícula.
Sí, senyor.
Si Harrison Ford tenia l'edat com per tornar a tirar-se per les tirolines i saltar d'un cotxe en marxa...
He reinventat la meva opinió. És a dir, jo era poc partidari d'una nova...
Sí,
era molt contrari a una nova entrega d'Indiana Jones. Clar, he vist el tràiler...
Ja està.
És que I quasi ploro.
És que ha saltat d'un cotxe i hem dit, ho comprem, ara
Home,
mateix.
És evident.
Ara mateix.
És evident. Per cert, un tràiler que és molt xulo de veure, perquè va compaginant, no?, aquelles escenes d'abans amb les d'ara. Uau.
I sobretot, que ho han aconseguit molt bé, el fet de quadrar-les a nivell audiovisual, perquè no es vegi com una cosa com molt antiga, nostàlgica. El que sí que és veritat que potser... jo sóc una mica recelós pel fet de que no és Spielberg qui dirigeix la pel·lícula, és el James Mangold, que no ha fet males pel·lícules, ha sigut el responsable de pel·lícules com Logan o la de l'Obezno Immortal, és a dir, amb Logan sabia com acomiadar un personatge tan icònic al cinema, i va fer Walk of the Line, la pel·lícula del Joaquin Phoenix interpretant el... Ara em sortirà el nom.
Johnny Cash.
Johnny Cash, això, el concert que hi feia a la presó. I, bueno, jo crec que el repartiment serà maco, surt un Matt Mikkelsen que si està allà, doncs jo crec que pot funcionar molt, però el fet de que Harrison Ford està molt convençut de la pel·lícula, i si ell ho estava, no pel fet comercial, perquè dubto moltíssim que li interessi a ell a nivell comercial, jo crec que es mereixia també acomiadar bé el personatge.
Avui llegia a la premsa que qui també veurem a la gran pantalla amb Indiana Jones és Antonio Banderas.
Sí, exacte. Sortirà com a secundari, no sabem encara molt ben bé, perquè ho tenen una mica així en secret, ha sortit el nom, que és el Dial del Destino, que ja veuràs tu, en plan, deu ser una ràdio. No?
Dial del Destino és Radio Estel, està claríssim.
Exacte. Si sortirem per allà nosaltres parlant des d'un racó i passarà per davant nosaltres el Harrison Ford amb una liana. Però també s'ha de mantenir una mica aquesta màgia, perquè si no, sempre amb aquestes grans produccions tot vol saber els detalls de què anirà, quanta gent sortirà, veure més tràilers i més tràilers i més tràilers. Posem una mica de calma, ja ha sortit el primer, i per tothom que tingui ganes de veure-la, que no miri res més. Que s'esperi quan surti, anirà perfectíssimament.
Estic molt d'acord amb això, que després de tant tràiler hem vist les millors escenes i després ens decep la pel·lícula.
És que surten tres tràilers oficials, després els teasers, els spots de televisió, les que es presenten als festivals.
Sí, sí,
home,
sí.
Per favor.
És així, és així. Seguim parlant d'Indiana Jones, si et sembla, Víctor. Què creus que ha estat tot el fenomen d'Indiana Jones pel món del cinema?
És una culminació de dues fases. Una és la fase Spielberg, que segurament, això ja ho vam comentar un dia, que és el millor cuentacuentos de la història del cinema modern, de partir d'allò del New Cinema, que surten tots els Coppola, els Scorsese i companyia. Ho fa per tots els públics, i llavors, clar, aglutines encara més gent. I el segon és la segona nova vida del cinema d'aventures. Perquè abans era com aquell gènere, no?, cinema d'aventures. I t'anaven sortint certs personatges, però no acabes d'identificar mai gaire alguns. Que sí, que tens un Robin Hood, que tens un Sinbad, que tens aquest tipus de coses, tant Corsari o coses així. Però allò que diguis, aventures, igual a quasi tothom en dirà Indiana Jones. Perquè és que ho aglutina tot. Segurament, clar, diràs, la veus ara i dius, ostres, té molts clichés. No, és que els clichés els inventa ell. Els inventa els seus propis guions, els inventa el personatge, tot aquest estrany.
Per mi és... Harrison Ford que s'ha ficat en el personatge que... Si m'invento, digue-m'ho, però jo crec que l'escena aquella en què ell treu el fuet i els altres treuen les pistoles és improvisada per Harrison Ford.
És improvisada. I llavors, això ja és... O sigui, les tres primeres pel·lícules són icones del cinema, mm-hmm. segur, i la quarta, que va ser una cosa també molt debatuda, si s'havia de fer o no, etc., la va dirigir també l'Spielberg, recupera tan bé aquell punt de nostàlgia, aquella ombra que apareix, recull el barret i se'l posa, és que dius, ja està, la pel·lícula ja l'hem pagat suficient, sí, ja he pagat l'entrada, ja ha valgut la pena. Llavors, clar, aconseguir això, aquests nivells, és que només la pots equiparar a sagues estil Star Wars, d'allò de... És que anirà tanta gent a veure la pel·lícula. I no és tant com el fenomen Marvel, que és més de productora i de gran univers, sinó és el personatge, l'actor, la història i les aventures que et porta.
Mira, encara no hem iniciat el 2023 i jo crec que no és tirar-se gaire a la piscina dir que serà la pel·lícula del 2023, no?
Jo crec que sí, a no ser que Marvel comenci a veure que potser té problemes i com Avatar s'estrena aquest finals d'any, potser aglutina molta taquilla, que això Cameron ho té entre sella i sella, uh-huh. repetir l'efecte d'Avatar 1.
Però sigui com sigui, sí que és veritat que Marvel té moltes pel·lícules ja gravades, uh-huh. no? Per tant,
té el projecte aquest de la fase 5, ja.
A curt termini, poca cosa puc fer.
Però és allò de dir, com ha vist que no li ha acabat de funcionar tot, n'ha presentat 4, 5, 5 aquest any, uh-huh. i només li va funcionar Spider-Man, clar, l'efecte a la taquilla a ells els importa moltíssim. Clar. Llavors, clar, que un Indiana Jones et surti i Amblin li és absolutament igual la gran taquilla que faci, perquè ho recuperarà segur, doncs hi ha un punt d'ego, segurament. Perquè les productores només es mouen per això. És que no ens enganyem. O sigui, al final el cinema de Hollywood no respon a oh, sí, criteris artístics superguais. Clar. No, no, mai, mai. Però sí que segurament jo crec que estarà top 3, top 2 de les més vistes del 2023, seguríssim.
Clar, et preguntava abans què havia significat Indiana Jones pel món del cinema, et preguntava pel protagonista, deixa'm preguntar-te per l'actor, que ha estat Harrison Ford pel món del cinema.
Clar, és que Harrison Ford és un dels actors...
Em dius Harrison Ford i penso Sabrina.
Ostres, és gros, eh?
Jo veig gent... Amb el cap.
Molta gent sí que m'he trobat que... Sí, Indiana Jones se'l situa molt, però evidentment és que a sobre té Han Solo al costat.
Clar.
Però és que molta gent me l'identifica com el president dels Estats Units que mata a 400 russos a l'Air Force One. Sí, i llavors, clar, és com... Ostres, és que Harrison Ford és tan camaleònic i ha tingut tants papers i em recorda una mica a un Clint Eastwood desenfadat. És a dir, per quan va fer algunes pel·lícules romàntiques, va dir, ostres, no m'acaba de quadrar, portes 10 minuts i dius, sí que em quadra.
Sí, sí, sí.
Sí que té aquest punt. I llavors... segurament és dels actors més importants del cinema comercial de la història del cinema, tirant dels anys 50 cap aquí, és a dir, l'etapa contemporània.
Esperarem aquesta estrena d'Indiana Jones, que, per cert, arriba al juny?
Arriba al juny del 23.
El 23 de juny.
Són intel·ligents, heu de posar-la a l'estiu.
Ai.
Anirà tothom.
Ai, Déu meu. Anem al top 5?
Som-hi.
Amb què comencem avui, va?
Doncs mira, avui, com aquest cap de setmana se celebra el Saló dels Videojocs en Català, que és la primera cosa, el primer esdeveniment d'aquesta categoria que es fa a la història d'aquest país, que ja tocava una mica, perquè això dels videojocs sembla que sigui una cosa del futur i no és així.
Fa poc van arribar els LOL. Els, com es deia
els
això?
LOL. Els LOL. Joan, em fa molta il·lusió que sempre el meu avi dient els LOL. El League of Legends. és que això ha quedat molt malament, eh?
Els League of Legends.
El conjunt. És com si diguessis els Twitter.
Els Twitter.
Els Twitter. És que és molt gros. Doncs això, se celebra aquest saló i dels videojocs en català, no videojocs i cobrim en català, i vaig dir, mira, els videojocs sí que és un gènere i una temàtica que el cinema no ha acabat mai de saber com abordar de manera comercial gran. Uh-huh. Però sí que hi ha 5 pel·lícules, sobretot més cap a l'etapa moderna, que vaig dir, són molt recomanables. I he dit, avui, videojocs.
Sí? Va, som-hi. Què és això?
Que tu preguntaràs, què fa aquí Maria Carey, no cantant la cançó de Nadal, sinó cantant Fantasy?
Sí, sí, sí.
I és que és la cançó de Free Guy, la pel·lícula que es va estrenar l'any passat, de Ryan Reynolds, mm-hmm. que està basada en un tipus de personatge de videojoc que, perquè la gent que no n'hi entengui, és tu com a protagonista, com a persona que jugues un personatge en un videojoc, mm-hmm. com a personatge principal, et trobes amb un seguit de monigotes pel teu voltant que interactuen amb tu. Mm. Aquests se'ls diu els NPC, els que non-playable characters, és a dir, personatges que no pots jugar.
LOL.
LOL. personatges que no pots jugar amb ells i se'ls ha programat només per fer certes coses,
sí?
I ja està, i s'obliden.
Vale.
Llavors, la premissa d'aquesta pel·lícula és un d'aquests personatges que creu que la seva vida és aixecar-se, anar al banc, mentre l'atraquen, explota el banc, passa de tot, creu que és la seva vida normal, torna a casa i a seguir el dia següent. Llavors, en un error de programació, ell se n'adona que no, que ell és...
Pot fer més coses.
Un personatge que només està programat per certes coses. Llavors, és la gràcia d'aquesta pel·lícula que explora aquest món en el qual tants personatges que et trobes i és com... El típic venedor que vas a comprar-li una espasa de foc, sí, o aquest tipus de coses, sí, i només, sí, et diu, moltes gràcies, fins demà. I ja està, només té aquesta frase,
val,
és aquest personatge.
Val.
Llavors és molt divertida i qui interpreta aquest personatge? Ryan Reynolds.
Per cert, Ryan Reynolds, que és capaç de ficar-se en una caixa de morts,
sí,
com de fer una comèdia.
Oferta al Deadpool.
És una mica Harrison Ford.
M'agrada aquesta analogia. M'agrada.
Sí, no? Anem a la segona?
Som-hi.
Hello again, friend of a friend, I knew you were. Our common goal was waiting for the world to end.
Què?
Hem de deixar clar que aquest top 5 no són pel·lícules basades en videojocs. És a dir, que la gent no s'esperi que parlaré de Prince of Persia o aquestes del Sonic o aquestes coses, sinó que
no
la gràcia...
No acaben de triomfar gaire, eh?
Exacte. No acaben de triomfar perquè tampoc són capaços d'adaptar-ho perquè l'experiència del videojoc no és la del cinema. És a dir, tu no interactues amb la pantalla a la sala de cinema. Però aquesta, que és Scott Pilgrim contra el Mundo... És una pel·lícula que es va estrenar el 2007 i la meva generació, els dels 90, va ser com un bombazo perquè per primer cop, a nivell comercial gran, es va posar tot d'onomatopeies, com d'elements visuals que et recordaven els videojocs, com la vida, els cops de puny, el tirar-te cap a un edifici, explotar i baixar i dir no m'he fet ni un rasguño. Uh-huh. Aquesta com amalgama d'elements que et trobes jugant, però en el cinema... se li dona una nova perspectiva que és una comèdia que ja es considera una pel·lícula de culte.
Una mica Deadpool amb els còmics.
Exacte, no? Però en el que seria una comèdia romàntica adolescent, traslladada al món dels videojocs i a sobre amb un humor superàcid, perquè està basada en una novel·la gràfica que, evidentment, el còmic et dona tot el joc que tu vulguis. Què passa? Que, clar, és que et trobes aquí i dius, però en sèrio s'ha pogut fer això? Quina és la premissa? Un jove s'enamora d'una altra noia i per poder sortir amb ella, no en plan com per conquerir-la, sinó en plan per tenir possibilitat de tenir una cita amb ella, ha de derrotar els seus 7 exnòvios malvats. I és tot una comèdia perquè és una paròdia dels videojocs, perquè fins i tot els exnòvios diuen no sé què estic fent aquí, barallant amb tu, però has de fer això. Llavors, clar, dona tant de joc filosòfic, Susilo, és increïble, de
està
veritat.
Està molt, molt bé. La trobem a plataforma o no aquesta?
Aquesta està a Netflix i HBO, si no recordo malament.
Netflix i HBO, i la del Ryan Reynolds?
La del Ryan Reynolds només està a Movistar, només perquè s'estrena l'any passat.
Anem a la següent.
Tengo sueños muy reales y pienso en cosas raras.
¿Pero de qué tipo?
Vamos a ser una fábrica de éxitos, como la Motown, pero de videojuegos. Seremos los pioneros. Bandersnatch es un juego de aventura. Se basa en el libro. Jerome F. Davis era un genio.
Aquest projecte no és el que forma part del, segurament una de les sèries més conegudes de la història de Netflix, és Black Mirror. I aquesta és la pel·lícula, l'única pel·lícula que ha fet aquesta saga, que és Bandersnatch, que és el nom que hem escoltat, que és el nom d'un videojoc fictici, d'això que estàvem escoltant, que és una empresa desenvolupadora de videojocs dels anys 80, que era quan es portaven, sobretot, aquest tipus d'aventures interactives en el qual tu anaves decidint què anava passant al llarg del teu camí com a personatge principal.
De fet, Black Mirror ho va fer.
Del videojoc, exacte. Llavors... per què la poso a la tercera? Perquè va ser un projecte tan pioner i tan avantguardista que tu, des del teu televisor, anaves decidint què passava a la sèrie. A la pel·lícula. El projecte no va acabar tampoc d'aglutinar tanta gent a veure-ho, perquè Netflix, vulguis o no, ho hem discutit moltes vegades, és un lloc de consum massiu i si et fan pensar una miqueta, potser hi ha gent que se li ha explotat el lòbul frontal. Però jo crec que, amb el temps, aquesta pel·lícula aconseguirà tenir el lloc que mereix, perquè és una premissa molt intel·ligent. Perquè obliga l'espectador a comprometre's moltíssim amb el personatge i que si tu prens una decisió, aquest personatge potser es tira per la finestra.
Compte aquí.
Llavors, és una mica també aquest paral·lelisme una mica amb capbussar-se massa en els mons del videojoc, què et passa quan t'obsessiones molt amb aquest tipus de sector, de tecnologies, etc, amb un punt de ciència-ficció i fantasia que te'l dona Black Mirror, com tan ha triomfat en les seves trames de la sèrie.
Netflix, eh?
A Netflix.
Anem a la 2?
A la 2.
Me llamo Romperral.
Voy a romperlo.
Llevo 30 años haciendo esto.
Puedo arreglarlo.
Y cuesta disfrutar de tu trabajo cuando a nadie más le gusta lo que haces.
Tú no eres más que el malo que rompe el edificio. Estoy bien.
No som en punts, aquí, eh?
Aquesta Romper Ralph és indiscutible d'aquesta llista, sobretot perquè també va ser, que és de Disney, va ser una mica allò com quan van fer Nosferatu perquè no tenien els drets de Dràcula, doncs aquí és una mica, doncs, no tenim els drets de Super Mario ni de King Kong, és una mica aquesta gràcia. És un personatge d'un videojoc arcade que només té la mateixa programació tota l'estona, que és destruir l'edifici, mentre el personatge principal el va arreglant per guanyar la partida. Llavors, la gràcia és que una mica una barreja com el Free Guy, la pel·lícula que hem dit a Singera, i Toy Story.
Més o menys.
En el sentit que quan s'apaga la màquina arcade, tenen una vida i es connecten tots a través de la sala de jocs. Què passa? Que arriba el moment que els connecten a internet.
Clar, ui.
Bueno, bienvenido al caos.
Ui.
Llavors, clar, Romper Ralph, que està cansadíssim de fer exactament el mateix, salta i marxa a internet. Adiós, muy buenas, i ja t'hem vist suficient. Llavors, és tota una aventura espectacular dins del món del videojoc, tractada molt bé, que serveix tant com per públic infantil, adolescent, que és molt difícil, i l'adult. A mi em va semblar una meravella.
M'agrada molt. A plataforma?
A Disney.
Següent, va. I en el número 1, el millor dels millors.
El millor dels millors, sense cap mena de dubte, i ens ha anat tan bé parlar avui d'Indiana Jones, és Ready Player One de Steven Spielberg, la pel·lícula del 2018, que per fi es feia una pel·lícula que tant homenatjava el sector dels videojocs des dels més clàssics antics, com podia ser un Pac-Man o un Super Mario o un King Kong, amb el que coneixem nosaltres ara mateix en el món dels videojocs, que són els jocs online massius, amb tot aquest seguit de rols, de campanyes, d'estar-te dies jugant, etc, un món completament obert i interactiu amb milions de persones, en el qual convergeix moltes temàtiques. I aquesta pel·lícula, que podria ser una pel·lícula adolescent, perquè és una història faciletra, entre cometes, de dos adolescents que es coneixen jugant a videojocs i en un món una mica post-apocalíptic, perquè són allò els anys 30-40 d'aquest segle, en el qual doncs, tot va malament. La gràcia està en que Spielberg introdueix elements de crítica social, crítica econòmica i, sobretot, crítica empresarial a totes aquestes empreses de videojocs que han trencat la màgia del jugar per un benefici econòmic. I, a part, la pel·lícula és una obra mestra visual amb moltíssimes referències. Hi ha una carrera de cotxes en el qual el protagonista condueix el DeLorean de Regrés al Futur.
Home, clàssic. Plataforma, la trobem?
La trobem a Disney.
La trobem a Disney. Amb una paraula, Víctor, ahir es va estrenar el tràiler de Mario Bros, la pel·lícula.
Sí.
Què?
Interessant. De veritat t'ho dic, eh?
Sí?
Sí, perquè l'animació és la que es necessita.
Estarem a l'espera. Víctor Rodrigo, moltíssimes gràcies. T'esperem el proper divendres. Que vagi molt bé.
Que ve.
Nosaltres de seguida tornem. Fins ara.